L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda. Som a dijous, som a 6 de novembre i des d'aquí, des de la sintonia de la vostra municipal, un dia més ens disposem a repassar l'actualitat de la jornada. És l'informatiu a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que, com cada dia, obrim avançant el sumari de continguts en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de l'Ajuntament de Deltebre, que insta la concessionària a reobrir el complex esportiu del municipi. Encara tractant qüestions de l'àmbit esportiu, destacarem avui també que l'Ametlla de Mar treballa per convertir-se en destinació de turisme esportiu, especialitzat en els àmbits del submarinisme i la vela. Aquesta certificació, que es preveu que l'Ametlla l'obtingui abans de final d'any, l'atorga l'Agència de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Avui parlarem també de successos i de la contundent acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca de les Terres de l'Ebre, que ahir van protagonitzar a l'oficina de Catalunya Caixa a l'Avinguda Alcalde Palau d'Amposta, protestant davant l'imminent desnonament d'un veí d'Amposta en atur i que demana que se li apliqui el lloguer social. El Consell Comarcal del Montsià, a través de l'Àrea d'Empresa, Indústria i Ocupació, inicia una nova edició del curs de creació d'empreses. Parlant de propostes formatives, avui destacarem també que el passat dimarts 23 alumnes de secundària de les Terres de l'Ebre van rebre el diploma d'ELF escolar en llengua francesa. I l'Ajuntament d'Amposta enceta unes jornades destinades a informar sobre el bullying i el ciberbullying, jornades especialment adreçades a professionals de l'ensenyament, als cossos de seguretat i també a representants dels serveis socials. I a la recta final del nostre temps d'actualitat avançarem algunes de les propostes d'agenda. La primera d'elles ens porta a Santa Bàrbara, on el proper cap de setmana se'n representaran algunes de les escenes de l'obra de la companyia T de Teatre, Homes. Serà dins del marc de la tercera edició de Culto Tardor a Santa Bàrbara. Parlarem també del campus de la Rovira i Virgili de les Terres de l'Ebre, que acollirà el mes de març de l'any que ve un simposi internacional sobre canvi climàtic. I una mica més proper en el temps, Tortosa Sacra oferirà una visita a la catedral de Tortosa, visita de valor afegit a càrrec de l'arquitecte Josep Lluís Ginovart, responsable del pla director del temple, que serà qui guiarà aquesta visita, com hem dit, a la seu tortosina diumenge, 16 de novembre. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu de la jornada avui l'encetem anant cap a Deltebre. L'Ajuntament del municipi insta la concessionària a reobrir el complex esportiu i així ens ho explica en la primera de les cròniques d'avui a l'informatiu des de Ràdio Delta. Lluïsa Bertomeu.
El passat mes de setembre, el complex esportiu de Deltebre tancava portes després del tall de subministrament elèctric de les instal·lacions. Aquest fet era la culminació dels problemes econòmics que arrossegava l'empresa concessionària, que ja va presentar concurs de creditors el passat mes de gener. L'Ajuntament de Deltebre, en la sessió plenària d'ahir, va aprovar requerir a l'empresa concessionària Trèvol Deltebre i Construccions Feu que en un termini màxim de 5 dies procedeixin a restablir el servei d'explotació de la piscina coberta i pavelló poliesportiu, donat que amb el tancament incompleix en el contracte de no prestació del servei. Per a l'alcalde Deltebre es tracta de començar a solucionar el tema del complex i reobrir les instal·lacions. José Emilio Bertomeu.
Pues bueno, el que s'ha fet avui al ple només ha sigut un punt de l'ordre del dia i urgent, on comuniquem a les empreses a Trèvol Deltebre i a Construccions Feu que en un plaç màxim de 5 dies pues, que restablissin el servei que teníem a la piscina i al pavelló cobert. Si a partir d'aquí, en aquests 5 dies que li ha de donar l'Ajuntament de plaç, no restableix l'activitat, doncs llavors tornem a fer un punt al ple per a continuar l'expedient administratiu per a poder donar la solució a lo que són les piscines municipals i les instal·lacions.
El portaveu de Convergència i Unió manifestava que havien votat a favor per tal de recolzar jurídicament l'Ajuntament de Deltebre, però que això no serviria per reobrir d'immediat la instal·lació. Lluís Soler.
El govern municipal té la responsabilitat avui per avui de salvaguardar els interessos municipals i no pagant diners que no toquen, de reobrir en el màxim temps possible, en la màxima curta edat de temps possible les instal·lacions de la piscina al pavelló. Això és la funció del govern, no és la funció de l'oposició, tot i que la funció de l'oposició és estar al costat del govern quan aquelles coses que es fan són les que toquen. I per això des de Convergència avui, Convergència i Unió del Tebre avui, en aquest cas hem aprovat aquest acord de requerir a l'empresa. Aquest acord bàsicament s'hagués pogut prendre fa 2 mesos i mig, perquè van tancar fa 2 mesos i mig, no calia esperar avui, s'hagués pogut fer abans, però com aquí totes les coses de palacio van despacio i el govern li costa prendre decisions, doncs així anem. En tot cas han votat a favor des de Convergència i Unió per a aquest tràmit administratiu que no tindrà repercussions immediates en el reobriment.
El Partit Popular es va abstenir perquè, segons el seu portaveu, hi ha molts temes a clarificar al voltant del complex, a més d'aquest, Joan Bertomeu.
Nosaltres no és que no estiguem d'acord amb el que fa avui, que avui se va ben fet, el que es va fer mal fet va ser el passat, avui estem fent el que toca per a veure si ho podem arreglar-ho, però clar, ens seguim abstinint i no donem recolzament perquè hem estat desacord des del principi. No, no obstant, el que es fa avui per a obrir el poliesportiu, que nosaltres ho defensarem en tot moment, no descarta que el Partit Popular seguirem i tramitarem el procés que va iniciar en aquell moment Paco Callao i José Ramón, que no està, defensant els interessos del poble i mirant què és el que s'ha fet malament. No? O sigui, no es pot posar pols damunt, tapar-ho i aquí no ha passat res. No. O sigui, d'alguna manera, les coses quan se van fer fetes s'ha de saber per què, qui ho ha fet, quins... i s'han de saber, evitar, perquè són molts diners, repeteixo, que ha pagat el poble, que això ho tenim pagat, i no podem disfrutar les instal·lacions que estem perjudicant el municipi una vegada més. No? I que això encara no acaba aquí, perquè hi ha aquí uns avals, hi ha uns entitats bancàries pel mig, hi ha deutes encara pendents, i que això va per a llarg pla. No? Per tant, quan el Partit Popular diem mos abstenim, no és que anéssim contra, al contrari, volem deixar les coses clares i continuem manifestant la disconformitat del que s'ha fet fins ara i volem arribar al fons real dels fets.
Aquesta proposta, únic punt del ple extraordinari d'ahir, es va aprovar per majoria amb els vots a favor d'Esquerra, Partit dels Socialistes, Convergència i Unió i l'abstenció del Partit Popular.
El govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012.
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim amb més qüestions d'actualitat que també i d'alguna manera tenen l'activitat esportiva com a protagonista, en este cas combinada també amb el turisme. I ho fem perquè l'Ametlla de Mar treballa per convertir-se en destinació de turisme esportiu especialitzat en submarinisme i vela. Aquesta certificació, que es preveu obtenir abans d'acabar l'any, l'atorga l'Agència de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Des de l'àrea de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar aquests darrers mesos s'està treballant intensament per tal que el municipi de l'Ametlla obtingui el segell de destinació de turisme esportiu especialitzat en submarinisme i vela. De fet, és un projecte en el qual s'han implicat diversos sectors econòmics de la vila, com l'hostaleria, allotjaments, activitats nàutiques, comerços especialitzats, entre d'altres. Aquesta certificació, que es preveu obtenir abans de finals d'any, l'atorga l'Agència de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Escoltem l'alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
Que en aquests moments hi ha al voltant d'una dotzena de municipis, al voltant de 12 o 13 municipis que tenen aquesta acreditació, i en aquests moments aquesta acreditació aquí a les Terres de l'Ebre només la té en posta, perquè tinguéssim referència. Però perquè tinguéssim també una miqueta de perspectiva, doncs ciutats com Banyoles, el Pla de l'Estany, la zona de la costa a Blanes, de Calella, Cambrils, per exemple, Empuria Brava, tota aquella zona del nord, també aquí baix la tenen Salou, també a l'interior Sort i la Vall d'Aran. Per tant, són municipis que el canvi que ha fet a nivell de promoció econòmica, a nivell de turisme, a nivell de publicitat, diguem-ho així, doncs és molt gran per tothom, no només per a les empreses, sinó per tot el municipi. Per tant, és una força que podem anar agafant.
I és que aquest segell com a destinació turística especialitzada permetrà que la Generalitat, a l'hora de promocionar Catalunya, entre la seva oferta especialitzada, també recomani el municipi de l'Ametlla de Mar tant a nivell nacional com internacional. A través també, per exemple, del Vall Catalunya, del Catalunya Experience. A més, permetrà que la Cala també es converteixi en destinació d'events esportius de ressò nacional i internacional. Cal tenir en compte que el municipi compta amb tres esports esportius, el Club Nàutic, Marina Sant Jordi i Calafat, amb tradició i vincle amb la vela, i que l'Ametlla de Mar té un fons marí de qualitat en el qual la pràctica del submarinisme o l'esnorquel cada cop té més força.
Gràcies, Olga. Continuem ara fent-nos en ressò d'aquesta contundent acció que la plataforma dels afectats de la hipoteca de les Terres de l'Ebre protagonitzava en el dia d'ahir a l'oficina de Catalunya Caixa de l'Avinguda Alcalde Palau d'Amposta. Una acció per protestar davant l'imminent desnonament d'un veí del municipi en atur i que demana que se li apliqui el lloguer social. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Contundent actuació de la plataforma d'afectats per la hipoteca a Amposta, concretament a la seu de Catalunya Caixa, l'Avinguda Alcalde Palau, al centre de la ciutat. Fins a mig centenar de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca es van arribar concentrant aquesta sucursal en els moments més àlgids d'una protesta que continua també durant el dia d'avui i va continuar ahir durant tota la tarda i la nit. De fet, un lloguer social per a un veí d'Amposta, Àngel, que va comprar un pis a través d'una hipoteca amb l'entitat ara fa 10 anys i que no poder pagar les quotes quan va perdre la feina, demana una mesura que fins ara l'entitat bancària li ha negat, que és el lloguer social, és el que ha fet esclatar aquesta protesta. La plataforma sosté que no es pot permetre que una entitat rescatada amb més de 12.000 milions d'euros públics es permeti el luxe de no donar cap contrapartida social, ja que n'hi ha prou del traspàs de recursos públics a entitats financeres sense cap tipus de contrapartida social. Àngel, aquest veí d'Amposta, cobra una prestació de 426 euros i, per tant, doncs necessita que el seu pis sigui de lloguer social. D'altra banda, també la plataforma demana que Àngel pugui assumir el cost i pagar els subministraments i cobrir les necessitats bàsiques amb dignitat amb aquests diners que cobra. Així doncs, protesta i doncs, de manera contundent al centre de la ciutat d'Amposta d'aquesta plataforma d'afectats per la hipoteca.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
L'informatiu Emute. Obrim ara un bloc dedicat a les propostes formatives i per fer-ho comencem anant cap al Consell Comarcal del Montsià, que a través de l'àrea d'Empresa, Indústria i Ocupació ha començat una nova edició del curs Creació d'Empreses de la Idea a l'Empresa. Aquest curs, que és totalment gratuït, està destinat a persones emprenedores amb idees o projectes empresarials i que tenen la intenció de crear la seva pròpia empresa. L'objectiu és conscienciar els emprenedors de la necessitat d'elaborar un pla d'empresa, instrument clau per analitzar la viabilitat d'un projecte empresarial. Es tracta d'aportar eines que ajuden a analitzar la viabilitat del projecte i a estructurar el procés de creació de l'empresa, així com també proporcionar informació, coneixement sobre les obligacions legals i dels recursos financers a l'abast de l'emprenedor. Durant el curs s'aprofundirà en qüestions relacionades amb l'origen i la idea del projecte, la producció, el pla de màrqueting, així com també en les formes jurídiques per a la constitució de l'empresa i el pla econòmic i financer. El conseller comarcal Ivan Romeu destacava la importància d'aquesta formació, ja que el curs, deia, pretén oferir assessorament als possibles als nous empresaris, ajudant-los a donar els primers passos per iniciar el seu projecte de negoci. En aquesta nova edició del curs, promogut pel Consell Comarcal, hi participen un total de 15 alumnes. Les classes començaven ahir dimecres 5 de novembre a la seu del mateix comarcal del Montsià, a Amposta, i finalitzaran el proper dia 19 de novembre. En acabar el curs, els assistents rebran un diploma acreditatiu. I sense deixar de parlar de qüestions relacionades amb l'ensenyament, avui hem de fer esment també que el director territorial d'ensenyament, Antoni Martí, i la directora de l'Aliança Francesa de Granollers, Flora Mañes, van fer un acte de reconeixement i van lliurar els diplomes als alumnes de les Terres de l'Ebre que es van presentar a la primera convocatòria del Diploma d'Estudis en Llengua Francesa Escolar, el DELF. Un total de 23 alumnes de 4 centres de secundària de l'Ebre són els que es van presentar en aquestes proves, de Tortosa, 4 de l'Institut Joaquim Bau i 3 de l'Institut Cristòfor Despuig, 6 alumnes de l'Institut Mare de Déu de la Candelera de l'Ametlla de Mar i 10 alumnes de l'Institut d'Alcanar, de l'IES Sol de Riu. D'aquests 23 alumnes presentats, 22 van passar la prova per a l'obtenció del A2 i un altre el nivell B1. Concretament, les proves de la primera convocatòria DELF adreçada als alumnes de secundària de centres públics contenia 4 nivells, A1, A2, B1 i B2, que es corresponen amb el marc europeu comú de referència de les llengües. Les proves constaven d'una prova oral i una altra d'escrita per tal d'avaluar les 4 competències de comunicació en francès, comprensió i expressió escrita i oral. Unes proves, les d'aquesta convocatòria, que es van dur a terme en 6 instituts de secundària i en les quals hi van participar un total de 500 alumnes d'arreu de Catalunya, obtenint-se en general uns resultats excel·lents. El Departament d'Ensenyament i l'Institut Francès d'Espanya van signar un conveni de col·laboració per a la realització de diverses actuacions per promoure la llengua francesa als centres educatius, com el Batxibac, les proves d'ELF escolar o la formació del professorat, entre d'altres. I encara una última qüestió relacionada amb propostes formatives i l'ensenyament. En este cas, novament hem de tornar cap a la capital del Montsià, perquè l'Ajuntament d'Amposta ha encetat unes jornades destinades a informar sobre el bullying i el ciberbullying. Jornades especialment adreçades a professionals, en este cas, tant de l'ensenyament com dels cossos de seguretat i dels serveis socials. Novament, des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha posat en marxa un curs adreçat a professors, també a cossos de seguretat i a serveis socials sobre bullying i ciberbullying, dos temes d'actualitat que preocupen a la societat i que l'Ajuntament d'Amposta vol posar damunt la taula amb una professional, una psicòloga forense de la Universitat Autònoma de Barcelona, per tal de trobar solucions en aquest tema. Solucions que passen no solament per protegir a la persona que rep el bullying, sinó també per estudiar la problemàtica de la persona que emet aquest bullying. Ho explicava la regidora de Serveis Socials, Laia Subirats.
Per tant, jo crec que el que va possibilitar i aquest curs que finalitza la setmana que ve és precisament això, fer veure diferents visions i com treballar des dels diferents àmbits quan ens trobem amb persones assetjades i assetjadores, com intervindre d'una manera global, però sobretot, i el més important, de la mateixa manera.
Aquest curs, que consta de 2 sessions, es porta cap al casal municipal d'Amposta, organitzat per Serveis Socials de l'Ajuntament de la capital del Montsià.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials amb franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim ara a ritme de propostes i activitats d'agenda, amb la mirada i amb la mirada. Seguim ara a ritme de propostes i activitats d'agenda i amb la mirada posada ja en el cap de setmana anem cap a Santa Bàrbara, un municipi on arriba l'obra Homes. Ho fa en el marc de la tercera edició del Culto Tardó, que s'enceta aquest proper dissabte a partir de les 8 de la tarda al Centre Cultural Planer. El grup Crea Teatre representarà 4 de les 6 escenes que té l'obra original, estrenada l'any 1994 per la companyia T de Teatre. Des de la Plana Ràdio,
Josep Roig.
Aquest dissabte, 8 de novembre, podrem gaudir de l'obra de teatre Homes, una proposta del grup Crea Teatre basada en l'espectacle amb el mateix nom de la companyia T de Teatre. El grup Crea Teatre va néixer a Amposta fa gairebé 5 anys per donar resposta a les inquietuds d'un grup de gent apassionada pel món audiovisual. Javi Miró, de Crea Teatre, explicava a la Plana Ràdio que són un grup amateur format per 5 o 7 persones, depenent del projecte en el que estiguin treballant, i que segueixen dues línies de treball. Una dedicada als curtmetratges i una altra al teatre, que serà la que presentaran a Santa Bàrbara. Escoltem Miró.
Mira, el grup Crea som una entitat de poca gent que ens agrada el món audiovisual. Va començar l'any 2010, fa 5 anys, l'any que ve farà 5 anys ja que anem pel món. I som gent desinteressada, de forma amateur, no ens dediquem professionalment en això. Vam començar fent curs i l'any passat, bueno, quasi ja fa dos, diria jo, vam provar sort a l'hora de fer pues, una obra de teatre. Havíem fet alguna improvisació a la biblioteca, les jornades de lletres ebrenques, havíem fet algun tasset així de teatre, però no havíem fet mai una obra a obra. I fa 2 anys tots teníem el coquet de dir, va, pues ara fem teatre. I ara el grup Crea som 5, 6, 7 persones, depenent del projecte, entre gent i surt, i tenim dues línies, som així en plan multinacional, molt xulos. Tenim una línia audiovisual, curtmetratges, aquest octubre les jornades van presentar el nou curt de Crea, i l'altra línia és la del teatre, i que espero que després d'aquesta obra pues, vagi continuant.
L'obra que representaran és una adaptació de l'espectacle que estrenaven l'any 1994 les 5 actrius catalanes que formen la companyia T de Teatre i que ens mostra les diferents etapes per on passa la naturalesa masculina, ja que l'obra planteja una divertida dissecció de les relacions de les dones amb els homes, en clau d'humor i còmica, però amb la intenció clara de reflexionar sobre aquells comportaments i diàlegs quotidians en els quals ens podem veure reflectits. L'obra es divideix en 6 etapes, de les que el grup Crea Teatre en representarà 4.
Les que van escriure l'obra de teatre, el que van voler fer és agafar les diferents etapes de l'home i treure-li una mica de punta, no? Treure una mica això d'ironia, de sarcasme. Llavors són, de fet, l'obra en si són 6 fragments, nosaltres només facin 4, 2 l'han descartat, doncs, bueno, perquè per la temàtica doncs, no ens va acabar de convèncer, i aquestes 4 que hem agafat són diferents moments de l'etapa de l'home.
Recordar que l'obra representarà el Centre Cultural a partir de les 8 de la tarda i que aquest any es continuarà mantenint el preu de les actuacions en 5 euros per espectacle, però no hi haurà entrades anticipades, s'hauran d'adquirir al mateix moment de l'espectacle.
Gràcies, Josep, i sense abandonar les propostes d'agenda, però en este cas, allargant una mica el plaç en el temps, hem de parlar avui també del campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili, que acollirà entre els pròxims 11 i 13 de març de 2015 el primer simposi internacional Clima és 2015, un simposi que abordarà els avenços en la detecció i les projeccions del canvi climàtic a l'estat espanyol des de la publicació del 5è i últim informe del grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de l'any 2013. L'esdeveniment, que comptarà amb la participació dels principals experts nacionals i internacionals, reunirà per primer cop els organismes a l'estat espanyol amb interès i responsabilitat en el fenomen del canvi climàtic amb l'objectiu de convertir-se en un fòrum de discussió científica i elaborar un informe sobre el clima. Organitzat sota l'aixopluc del C3, el Centre de Canvi Climàtic de la Rovira i Virgili, hi prendran part l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic, Ports de l'Estat, l'Institut Estatal d'Oceanografia, l'Associació Espanyola de Climatologia, l'Associació Meteorològica Espanyola, el Comitè Nacional Clibar-ES i el Comitè Nacional WCRP-ES. La seva missió serà la d'elaborar un informe sobre el passat, present i futur del clima a l'estat espanyol a l'estil d'aquest organisme, el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic que es preveu d'enllestir en un any i que serà presentat a la societat. El simposi s'estructurarà en 6 sessions que abordaran qüestions com les reconstruccions paleoclimàtiques a la península Ibèrica, observació climàtica i tècniques de reconstrucció del clima, variabilitat atmosfèrica al sector euroatlàntic, variabilitat oceànica i canvis al nivell del mar en l'entorn marí de la península i arxipèlags, els canvis i tendències observats els últims anys i projeccions regionalitzades del clima a l'estat espanyol per als propers 30 anys, tant des del punt de vista de l'atmosfera com des del comportament marí. El comitè científic d'aquest simposi l'integren científics de diferents universitats i organismes estatals, entre els quals hi ha Manola Brunet i Javier Sigró, de la Universitat Rovira i Virgili. El proper 15 de desembre acaba el termini per presentar els resums de les comunicacions i les previsions són que s'hi puguen inscriure al voltant d'unes 150 persones. I avui acabem el recorregut informatiu de la jornada Sense Mauremos de Tortosa. L'arquitecte i director del Pla Director de la Catedral de Santa Maria de Tortosa, Josep Lluís Guinovart, serà l'encarregat de guiar la visita a la seu tortosina programada per al diumenge 16 de novembre dins les activitats de Tortosa Sacra, denominació de Catalunya Sacra al Bisbat de Tortosa. Aquesta visita començarà a les 12 del migdia, com hem dit, del 16 de novembre, i serà totalment gratuïta per a tots els assistents. Les visites a les catedrals programades dins aquesta iniciativa, que vol donar a conèixer el patrimoni de l'Església a Catalunya, volen aportar valor afegit, ja sigui pels seus ponents o per les singularitats de la visita. La catedral de Santa Maria de Tortosa, difícil de percebre exteriorment en tota la seva esplendor, és una construcció d'ànima gòtica esplèndida i lluminosa. L'any 1347 es va posar la primera pedra de l'església actual, construïda a la riba esquerra de l'Ebre, sobre les seves predecessores visigòtica i romànica. Es tracta d'un edifici de tres naus amb una girola doble inèdita a la resta de Catalunya. Durant els segles següents va seguir-se construint fins que l'any 1844 la construcció de la capella del Santíssim va donar per acabades les grans modificacions de la catedral. Elements com el magnífic retaule gòtic de la Verge de les Estrelles, titular del temple, amb la seva estructura que permet tancar-se i obrir-se, situat enrere un enorme altar d'un sol bloc de pedra, la capella de la Santa Cinta, un dels conjunts barrocs més importants de Catalunya, o l'antic cor de fusta tallada, renaixentista, que ocupava el centre de la nau i que avui es custodia en la nova exposició permanent. L'encarregat de conduir la visita serà, com hem dit en començar, Josep Lluís Guinovart, arquitecte i professor d'intervenció en el patrimoni arqueològic de la Universitat Rovira i Virgili. Guinovart és magíster operis, sedis d'Ertusae i director del Pla, director de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. També és membre de la Societat Espanyola d'Història de la Construcció. El papa Benet XVI li va concedir l'any 2012 la Gran Creu Pro Ecclesia et Pontifice de l'Estat Vaticà. La visita, com hem dit, començarà el dia 16 de novembre, diumenge, a les 12 del migdia, i és totalment gratuïta per a tots els assistents. No fa falta cap inscripció prèvia, sinó simplement acudir el dia assenyalat i alhora al lloc.
El Govern de Catalunya informa. Els catalans i les catalanes tenim una cita amb la llibertat d'expressió, d'opinió i de participació. Drets fonamentals garantits per la Declaració Universal dels Drets Humans. Durant tot el dia, qui ho desitgi, podrà expressar lliurement la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya. Recorda, el 9 de novembre, si ho vols, tu hi participes, tu decideixes. Més informació al 012.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui encara fa més fred que ahir. Les temperatures han baixat entre 3-4 graus en molts sectors. Temperatures baixes, fred, valors que no passen dels 4-5 graus cap a l'interior, 10-11 a la costa i molt més baixes cap al Pirineu i Prepirineu. Per tant, abrigar-se abans de sortir de casa. Amb algunes boires cap a la Catalunya central, poc importants, núvols de la cara nord del Pirineu i a la resta un cel net de núvols. Tot plegat, acompanyat de vent del nord, la tramuntana i el mestral que encara bufen els dos extrems del país i encara intensifiquen més aquesta sensació de fred. Poques novetats al migdia. S'acabarà imposant el sol i això farà que al migdia les temperatures siguin més suaus. Fins i tot puguin pujar una miqueta més que no pas ahir. Per tant, més màximes situades entre els 14, 17, 18 graus, puntualment tocant els 19, 20 graus. De cara a demà arriba una cua de front que no portarà grans novetats, però sí que farà augmentar la nuvolositat i també farà doncs, que aquesta propera nit i matinada, la nit entre dijous i divendres, ja no sigui tan freda. Al migdia, els termòmetres, encara que sigui una mica, voldran recuperar-se.
Ho fem cada dia i també avui hem arribat així a l'hora de posar el punt i final a l'acabament d'aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Escoltant la previsió del temps, tanquem aquesta nova edició de l'informatiu EMUTE, un temps d'actualitat, recordeu, presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, i amb la col·laboració de les diferents emissores municipals associades a EMUTE i els seus serveis informatius. Demà divendres, novament, hi tornarem a ser a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.